Ja han passat ja 15 dies I això vol dir que ens toca parlar de llibres, Anna Marina I en part, que tenim a l'altra part del telèfon. Marina, com
Hola.
Estàs?
Què tal?
Molt bé.
Va bé, va bé.
Benvinguda.
Moltes gràcies.
Fa fred per Barcelona.
I una mica ja comença a fer pesarada.
Ja era hora, però aquí també comença una mica, eh? Que no ens entamarem I serem a Nadal. I precisament...
Sí, ja hi som.
Sí, ja hi som. Precisament perquè com que Nadal s'acosta, hem pensat que podríem demanar llibres a la carta dels Reis o de Pare Noel o de l'amic invisible o de qui sigui, no?
Sí, sempre és una... Els llibres sempre són una bona excusa.
Són una bona excusa I començarem fent algun unes suggerències, I avui començam en llibres pels menuts, no?
Sí, exacte, I la propera quinzena ja seran llibres per regalar per Nadal per adults.
Molt bé, idò, tenim quatre propostes, també sempre ens procures triar llibres il·lustrats I llibres de diferents, per diferents adequats per diferents edats, així que, si vols, escolta'm el primer. Quina és la primera proposta? Pel meu fill. Aquest llibre va ser escrit en els dos primers mesos de la teva vida. Mentre intentava donar sentit a tot. Per tu, aquestes són les coses que crec que has de saber. Here We Are, d'Oliver Jeffers. Here We Are, estem aquí, que crec que és exactament la traducció que té, si el volem, en català, d'en Oliver Jeffers.
Sí, l'ha publicat en Dana Editorial, que és una editorial d'un país valencià, i sí, se titula Som aquí. I en castellà no sé si l'han traduït per Estamos aquí o... Però més o menys, sí.
És un llibre il·lustrat amb unes il·lustracions, ja l'he vist una mica, que a mi verdaderament m'han enamorat. És molt guapo,
Sí, no li fes jefes, però a més té un estil que és com superfàcil de reconèixer, veus dibuixos I és ell segur.
Què destacaries si l'haguessis de recomanar? Per què aquest estem aquí a Here We Are d'Oliver Jeffers?
Bueno, jo crec que primer de tot per l'originalitat de la proposta. Jo intent, quan trio llibres per dur aquí, quan ja que només poden xerrar de quatre llibres o de tres llibres només per intentar que siguin propostes que se surtin una mica, això a la millor de la via més comercial, o que aquest jo crec que el veurem molt. Però m'ha aparegut una proposta molt original perquè dins el que és un gènere de llibre de coneixements o llibres informatius per nins, un d'aquest té la gran sort de que és un d'aquests llibres que podríem dir que són de 0 a 99 anys, perquè el pot disfrutar un nen de totes les edats, té aquesta sort que no és molt difícil de categoritzar en una categoria dins un llibre de coneixement, perquè no és un atlas, no és un llibre d'anatomia, tampoc no és un llibre exactament de ficció, sinó que precisament tu, un fragment que has llegit en un principi, això explica molt bé quina és la intenció d'aquest llibre. El llibre que t'intento ensenyar seria com un manual per poder viure
de vida.
En un planeta, sí. Sí, exacte.
Precisament el text que jo he llegit, si algú dels nostres oients té curiositat, aquest llibre compta amb una presentació en forma de vídeo, diríem, i el poden cercar si volen al YouTube I jo simplement he traduït el text que apareix en anglès en aquest vídeo I podran veure unes quantes il·lustracions I fer un petit tast d'allò que és Here We Are. Quines són aquestes coses importants per fer-nos una idea que s'han de saber per viure?
sigui, ja fent és molt interessant el procés narratiu que té el llibre, perquè tot i xerrar de moltes coses, hi ha un fil molt ben trobat i és com un superfum. Sí. Ell comença les guardes del llibre, que en un llibre infantil, el tema de les guardes, aquesta primera pàgina que per aquí només serveix per tapar les costures de la portada, és molt important, que comença de com trobar el camí sempre que et perdis, no? Hi ha allò de l'estrella polar, d'aquí al nord, i comença així, una mica amb una perspectiva del sistema solar, de som aquí, apuntant a la Terra, perquè això sí que té Oliver Jeffers, que la majoria de, no sé què hi hagi text mecanografiat, la majoria d'il·lustracions que ell fa van acompanyades de text, escrit amb la seva cal·ligrafia i moltes fletxes, i en aquest cas encara és més així, que dona una sensació encara, per molt que hi hagi tipografia, que és molt casolat, molt realment això, un regal que fa en el seu fill. Sí. I això, i comença a explicar tot això, això ja comença, bueno, en aquest planeta, pues, hi ha terra i mar. A dins la terra, pues, hi ha coses que estan calentes, hi ha coses que estan fredes, hi ha coses seques, hi ha coses humides, sí. fa un repàs del mar, després una mica del cel, però ja comença, vale, no tots són persones, i les persones estan formades, i t'està donant una petita lliçó d'anatomia, yeah. Molt bàsica, però, i dins tot això, que jo crec que és el que encara li aporta més valor en un llibre, li va fer petites reflexions, només petits, de, molt bé, quan ja hem vist que és una persona i que ha de tenir persona a persona, ens presenta una pàgina amb 80 personatges completament diferents, d'edats molt diferents, creences religioses molt diferents, i val, tots som iguals, però tots som diferents, està presentant la diversitat cultural, no? Uh-huh. I després, la següent pàgina diu, molt bé, i d'animals n'hi ha també, i encara són de més mides, més formes i més colors diferents. I li fa un petit apunt de, per molt que ells no puguin xerrar, això no és motiu per no tractar-los bé. Ja t'està ficant aquí el tema del respecte animal.
En els animals.
Uh-huh. I te va presentant això a la terra a través de contrastos entre la nit i el dia, entre els paisatges tranquils i la ciutat, tot el que s'ha progressat i tot el que queda per fer, i acaba amb un, bueno, sembla que la terra és molt gran, però són molt d'habitants, fa un número exacte d'habitants, uh-huh. I sumant, i diu, cal que siguis amable, hi ha espai suficient per tothom. I la reflexió final, aquí és, només tenim un planeta i s'ha de cuidar. I a la Terra mai estaràs tot sol, perquè sí. Hi ha moltíssima gent. I és un llibre això, que super, super interessant des del punt de vista del llibre de coneixements, i alhora un llibre molt amable per regalar, molt, amb un missatge molt guapo. I això té moltes coses.
A mi verdaderament m'ha enamorat, ja t'ho dic.
Sí.
M'apareix que és una proposta fantàstica, i a més que transmet ensenyances i molt de i valors també, que això també és molt destacable. Aquesta, sí. Per tant, és la primera proposta, que tu no limites edat, perquè pot agradar a nins i nines més grans i més petits, no?
Sí, perquè jo vaig regalar ara fa poc a una nina que fa 5 anys, però crec que és un llibre que sempre fan ganes de tornar a llegir, i no pares, fins i tot crec que, bueno, com t'ho dic, que és un llibre molt atractiu i que entra molt per els ulls.
Uh-huh. I tant. Tenim més propostes, vol que passem a la pròxima?
Perfecte.
D'acord. Una nina, un nin, dues realitats, dues paletes de color, una doble pàgina per compartir. Però què passa si un dia un d'ells s'aventura a entrar a la pàgina de l'altre? Aquest serà el punt d'inflexió per una batalla de color i espai, un àlbum il·lustrat a quatre mans per fer-nos reflexionar sobre el fet de compartir la vida. Un llibre d'Ignasi Blanc i Anna Aparicio. Veïns. Quina és aquesta proposta, Marina? I què és això d'un llibre a quatre mans? A què es refereix?
Sí, en realitat seria de dia 8, perquè
avui
hi ha dos il·lustradors i dos escriptors.
I hi han col·laborat un bon nombre de persones.
Sí.
També m'ha pres una proposta molt, molt atractiva. Explica-la una mica als oients.
Sí, tornem a aquest, sí que crec que és una proposta com a molt poc comercial, però que és increïble. Jo quan la vaig veure i dir, per fi apareixen coses d'aquestes que sabeven poc, i és un llibre molt atractiu, molt pensat des del punt de vista de com fer un llibre diferent, de com poden contar les coses d'una altra manera, i també que no és un llibre recepta. És un llibre que si tu vols li pots donar les mil formes de treballar-lo amb un ins per donar-li un missatge, però també se pot llegir simplement per disfrutar de la història i de com està fet formalment, i això és d'agrair perquè crec que estem tenint això, el que tenim sempre, una saturació de llibres instrumental, d'aquest llibre serveix per això concret. I...
Per tant, aquesta doble vessant té una història narrativa, però a més també se li pot fer una lectura més instrumental, com tu deies ara. Pel que veig, és un llibre que intenta fomentar des de ben petits, fer entendre al nin des de ben petits la igualtat entre els nins i les nines, o no va per aquí?
Bueno, jo crec que a més va sobre l'aprendre a conviure en general, però sí, però és això, ho fan d'una manera molt interessant, com que el mateix missatge podria donar d'una manera molt més fàcil, molt més planera, però és el que fan, és utilitzar una cosa que ara mateix en el camp de la investigació sobre literatura infantil s'està investigant molt, que és la funció narrativa que li donen en un plec d'un llibre o a la materialitat del llibre de dalt. Tenim aquest format, doncs no m'explota-lo perquè aquest format digui una cosa. I aquest plec, aquesta cosa que simplement és un encolat enmig que separa dues fulles, hi ha alguns autors que han intentat treure-li joc narratiu, perquè aquest ple realment significa cosa i cosa, i en aquest cas separa dos mons totalment paral·lels. En aquest cas són dos mons paral·lels en qüestió d'història i en qüestió d'estil, perquè la pàgina esquerra l'il·lustra en Ignasi Blanc i la pàgina dreta l'il·lustra en Ana París, amb estils molt diferents, un molt colorit i l'altre una mica menys. I això comença a dibuixar pint i se presenten els dos personatges a cada pàgina. Ho faig amb els colors que a mi m'agraden i veus com els universos de les dues pàgines van creixent però mai no se toquen. I van emplenant fins que un dia, al voltant d'una pàgina, veus que una flor ha passat a l'altre costat. Els dos dibuixos s'han vist envaïts per un poc de l'altre.
Té moltíssimes ganes de veure'l. Té moltíssimes ganes de veure'l, és que desperta molta curiositat.
Sí, és una pena que és com jo ara el tenc davant i és una cosa que s'hauria de veure, que hauríem de poder mostrar de què estan xerrant.
Sí, Arbarà. Marina, haurem de fer televisió, tu i jo, un dia.
Sí, crec que sí.
Quan venguis a Pollença farem un
live
per Facebook i podrem mostrar també els llibres del qual parlam. T'agrada també per totes les edats? Te pareix interessant per nins més petitons i també una mica més grans?
Sí, perquè crec que un altre ja se pot treballar a diferent nivell. Tu l'intentes fer veure la dupla que un nen de 4 o 5 anys i t'ho ve té per ahir, a la millor. Però jo crec que són coses que es noten, que aquesta línia que molts de llibres no fa que no t'hi fixis, perquè un llibre que pretén és invisibilitzar el format, tant que tu estiguis llegint i no notis que tens una cosa quadrada amb una línia enmig, i en canvi això precisament fa que l'estiguin mirant tota l'estona, perquè és el que te separa. I és això, tu en aquest moment tens dues pàgines totalment paral·leles, des d'un moment en què hi ha aquesta flor que se cola a les dues bandes, hi ha una baralla campal de tots els personatges en medir la pàgina contrària, fins que en el final veuen que per mort d'això tots han passat a la pàgina contrària i el dibuix, ara sí, i si provant de dibuixar tot plegat. I veus un dibuix on ja no se sap molt bé què ha dibuixat un i què ha dibuixat l'altre, però és un dibuix molt més ric.
Una fantàstica proposta. Qui l'ha editat en aquest?
Sí, es ha editat el de Babulinka Books. que és una editorial molt recomanable, mm-hmm. fa llibres
de llibres infantils
xulos.
Només?
Sí.
Val.
Sí.
Mm-hmm. Molt bé, l'apuntam també.
Perfecte.
Anem a veure el tercer dels llibres de Vora Baixa. Àlbum trist i esperançador, ambientat a l'Alemanya de la Segona Guerra Mundial, en el qual, enmig de bogeries i salvatjades, en aquest cas la repressió del nàzi sobre els jueus, una nina posa el punt d'humanitat que intenta redimir un poc el gènere humà. Rosa Blanca, de Christoph Galas. Marina, conta'ns, en aquest cas, ja ens trobam per la temàtica que explica o que puc intuir, ja ens trobam en un llibre per nins més grans.
Sí, i l'he volgut dur per dues coses. Una, perquè és un dels llibres més coneguts de Roberto Innocenti, que és el que ha transcendit d'un nom, perquè en Galas, pobre, va escriure text, però qui de veres ha ressonat està Roberto Innocenti, que és l'il·lustrador.
Ahà.
I, bueno, aquest llibre té molt d'anys, però estava desquitada ja a l'edició, i ara fa poc l'han reeditat, el de Calandraca, i per això m'ha pareix una bona oportunitat de, una, treure un clàssic per regalar, que ara s'ha reeditat, i l'edició ha quedat molt xula, i després una manera de mostrar a la gent que l'àlbum no només és per un petit, que pareix que l'àlbum només ha de servir per nens que encara no saben llegir o que comencen a aprendre a llegir, i no és així. Jo crec que avui en dia que les taxes de lectors entre a partir de 10 i cap a l'adolescència són unes xifres tan alarmants, crec que s'hauria de potenciar molt més l'àlbum, que és un té pot test, és ric amb imatges, però a l'altre te pot incitar a reflexionar molt sobre un llibre, perquè que no te l'acabes.
Explicaves que ha transcendit més en aquest clàssic precisament l'il·lustrador que no pas l'escriptor del text, en Roberto Innocenti. Què ens pots explicar d'aquestes il·lustracions? Jo llegia que gairebé és com una pel·lícula realista.
Sí.
Ho trobes, sí, tu? Estàs d'acord?
Sí, una, perquè la forma de dibuixar s'apareix molt a plano cinematogràfic, i després perquè Roberto Innocenti és com un mestre de l'hiperrealisme en l'il·lustració, que sempre pareix que, tornem a la mateixa, no és per un públic infantil, no és perquè un nen quan són petits sí que cerquen un poc més aquesta figuració de tant de colors, i sí. Però arriba una edat que tu premien més que sigui com més realista possible, no?
Sí.
I això, i Roberto Innocenti jo el recomano moltíssim. Per exemple, un de darrers llibres que se van publicar seus, que és La casa, és la història d'una casa italiana durant tot un segle, i de com va canviant, i això veus la quantitat de detalls tot en un mil·límetre, que fins i tot en un màster unes al·lotes creant una tria te'l van utilitzar per poder donar tota una assignatura d'història d'un any per projectes.
Imagina't.
Perquè aquí el llibre te feia, a través del detall, veure tot com en un segle podien canviar les coses.
Propostes molt, molt interessants, per tant. Conta'ns una mica la història, la part més narrativa. Qui és aquesta nina a Rosa Blanca?
Una Rosa Blanca és una nina que viu a un poble d'Alemanya que està a prop d'un camp de concentració. I aquí és interessant que la història, per exemple, comença que sense les il·lustracions se quedaria un poc buida, perquè amb Innocenti ho té sempre bastant auxiliar, perquè les imatges són tan realistes que realment quasi no les necessiten, no? Però diuen dir Rosa Blanca visca en un poblet d'Alemanya. Hi ha carrers estrets, fonts, cases altes i coloms de les teulades. Però un dia van arribar els primers camions i se'n van anar molts homes. I clar, tu veus aquestes esvàstiques, te situes en un moment històric, saps per què venen camions i per què se'n van els homes, i bueno, hi ha una mica per tot el poble, a través de tots els personatges, les diferents visions de la guerra, tant la visió aquesta d'heroïcitat absurda de soldats, hi ha aquestes capes de poder que els ajuden, aquests altres ciutadans que són còmplices perquè no s'atreveixen a dir res, i després hi ha aquesta visió de la mina, que tampoc no sap molt bé què és el que passa, només vol que hi ha camions que venen carregats de persones, se'n van fora del poble i tornen buits. I un dia decideix anar fins allà i se troba que han de concentració, i els dono berenar que ella du per l'escola. I després comença a demanar a sa mare cada dia que li posi més berenar i més berenar i més berenar, i se'n va cada dia a dormir. És una mica, perquè mos entenguem, la història té molta similitud amb el que s'explica a Nina amb el pijama de ratlles.
Ja. Ho estava pensant.
Sí, és aquesta, és una mica això, que és aquesta de televisió d'un nen de l'absurd i lo trist que era tot allò.
Sí, a més, molt interessant també que els petits coneguin aquests episodis tan, tan dramàtics i tan oscurs de la història de la humanitat, perquè precisament això és el que ajuda que no repetesquin. També han de conèixer aquestes parts tan tristes de la història dels homes. Vols destacar alguna cosa més de Rosa Blanca?
No, jo simplement això, que és una bona oportunitat per veure que els àlbums se poden treballar a moltes edats diferents, i potser això, en comptes de fer-li llegir el nen amb el pijama de ratlles, doncs potser aquest àlbum és una bona oportunitat per generar una reflexió entorn a aquest tema.
Molt bé, passam al següent títol, ja al darrer, la darrera proposta d'avui. Com comença una història? De vegades tot comença amb un somni. Mary és una gran somiadora, una nina que aprèn a llegir seguint el traç de les lletres escrites sobre la tomba de la seva mare. Any després, en una nit de tempesta, escriurà una història de fantasmes i somiarà desperta amb un monstre que cobra vida, Frankenstein. Un llibre que es convertirà en una de les llegendes més populars de tots els temps. Linda Bailey i Júlia Cerdà, Mary, que escrivió Frankenstein. I aquesta és la tercera proposta, la quarta, vull dir, la quarta proposta d'avui ja.
Sí.
Conta-mos, pel que veiem fa referència al llibre de Frankenstein.
Sí, jo és que sent debilitat per aquest llibre, perquè està superben fet, i hi ha una altra proposta per dur a nens més grans, sense ser un llibre de narrativa, i va sobre el procés d'escriptura de Frankenstein, precisament. No és tampoc una biografia de Mary Shelley, però sí que t'explica molt de trets de la seva vida, com les puntades bàsiques, en plan, que era sa mare, que precisament això, que ella diu que aprèn a llegir. Això és quan te presenta breument la figura de sa mare, perquè va ser important a la lluita de poder de les dones i per l'igualtat, però està sobretot fixat en l'anècdota de l'escriptura de Frankenstein, que per qui no la conegui, era Mary Shelley i Shelley, el seu home, uns dies a la casa de Lord Byron, un poeta, i durant una nit de tempesta se va plantejar que tots escriurien una història de fantasmes i això la posarien en comú. I bueno, i aquí hi ha aquesta fantasia entre elements que ella havia escoltat de la seva vida i un somni que va tenir, en què somia precisament això, com un metge estava reunint parts del cos i amb electricitat feia reviure un monstre, i ella se posa a escriure. I bueno, explica també, que això crec que està molt bé, explica molt la polèmica que va haver, que durant molt de temps se va creure que la història li havia escrit el seu home, perquè no sabia què passa una dona d'escriure aquesta història, i això, i tot acompanyat de les il·lustracions de la Júlia Cerdà, que jo som molt fan d'ella. Crec que han trobat una il·lustradora perfecta per aquest projecte, perquè té un tipus d'il·lustració com molt oscura, de colors com amb molt de contrast, i crec que era l'il·lustradora perfecta per fer aquest projecte. A més, és una lota super joveneta, i ho està fent molt bé.
Per tant, han fet un bon equip i un llibre rodó. Qui l'ha editat? El troben tant en català com en castellà?
No, de moment l'han tret en castellà, perquè l'ha tret Impedimenta, impediment a homes públic en castellà. Sí. I bueno, és que en llibres d'impediment hi ha com una reticència que jo l'entenc, perquè van començar a fer com una línia infantil, però és una línia infantil una mica estranya, perquè tampoc no crec que facin una línia infantil pensant en Bonin com a darrer, en plan com a consumidor de llibres, sinó que fan més per... fan llibres guapos en format àlbum, però crec que no són per nins. Ara aquest llibre no és per nins i n'hi ha molts que costa sí. vendre pares perquè o són molt llargs o el tipus d'il·lustració tampoc no convida que sigui per infants, sí. però per nins més grans jo trobo que són llibres perfectes. Sí.
Molt bé, i d'una altra original proposta per apuntar a les nostres cartes per Reis aquest Nadal. Sí. Tornarem a xerrar d'aquí 15 dies, ara llavors d'aquí 15 dies sí que tindrem propostes pels grans. Mm? També ens seleccionaràs un quant títols d'obres suggerents, com sempre. Marina, gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fins la pròxima.